you're ever a plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best.
Com ja hem començat a la primera hora del programa, aquest cap de setmana l'Agència Basca de Turisme fa promoció turística a Barcelona, presentació de regates, promocions purament turístiques, activitats culturals i lúdiques en diferents punts de la ciutat, principalment a la plaça Joan Boscà i a la plaça del Mar. També es va fer divendres una trobada gastronòmica, productors de productes alimentaris de qualitat bascos i catalans compartien una sala a la Llotja de Mar, on Pedro Subijana, cuiner amb 3 estrelles Michelin, i Nando Jovany amb una estrella Michelin, ens mostraven les seves habilitats cuinant alguns plats. Nosaltres vam tenir l'oportunitat de conversar amb els cuiners. Això és el que ens deia Pedro Subijana.
Bueno, en principio lo que tenemos que tener es una complicidad con nuestros proveedores, y muchas veces ha sucedido y sucede que les incitamos a que mejoren el producto, a que busquen algún otro producto, a que integren dentro del circuito algo que no era habitual hasta hace un tiempo, y de esa manera hemos podido tener en los 40 últimos años pues algunas innovaciones y algunas cosas que se han convertido en algo habitual en nuestro entorno. Pero la forma ideal es... Hombre, nosotros somos muy exigentes. El otro día le preguntaban a un proveedor mío, delante mío, a ver si yo era muy exigente, y él dijo que no. Pero en realidad luego, fuera del micrófono, me dijo, joder, que no. Pero lo que pasa es que no te iba a dejar el mal lugar. No digo, si no, no es mal lugar. Lo que pasa es que tenemos que colaborar. Yo soy muy exigente conmigo mismo y con mi equipo y con mi entorno. Pero eso no es nada negativo, sino todo lo contrario. Eso es para conseguir mejores objetivos, y al final, es para dejar un poco al comenzar al cliente un poco alucinado, que es lo que pretendemos, ¿no?
Bueno, la verdad es que para cualquier comensal que se siente en la mesa de la aquelarre, lo bueno es que tú hayas escogido con muchísima exigencia los productos, porque ya hace mucho tiempo que aprendimos que la cocina, la buena cocina, pasa por la calidad del producto, por no disfrazarlos y por no perder esa autenticidad y sabor del propio, de la propia materia prima, ¿no?
Hombre, la materia prima... Yo creo que en unos niveles como los nuestros es que se da por sabido, o sea, estaría bueno que no estuviésemos buscando la mejor materia prima. Lo que pasa es que después nosotros buscamos el ponerla más en realce en cuanto a su sabor. Buscamos el hacer un factor sorpresa al comensal para darle una diversión y una parte lúdica que se supone que en nuestro... Porque comer, estamos todos bastante bien comidos. Lo que pasa es que hace falta, además, pasárselo muy bien comiendo, sorprenderse, tener algo que a uno le llame la atención, e incluso algunas veces algún guiño hasta de broma, ¿no? Pero todo eso a través, evidentemente, del buen producto y de la buena manipulación del mismo producto. Otra cosa es que además todos hacemos una labor de innovación, todos hacemos un examen de nuestros propios puntos flacos para ver cómo podemos mejorar, porque lo que hoy nos dice la gente que les ha parecido maravilloso y que se lo han pasado el día más fantástico de su vida, que algunos dicen así, o que ha sido una de las experiencias más fantásticas, mañana ya no le vamos a sorprender con aquello. Hombre, puede venir otra vez a buscar lo mismo, pero generalmente a nuestras casas viene la gente a buscar algo más. Entonces nosotros tenemos siempre la actitud de que podemos estar contentos con lo que hacemos, pero satisfechos no. Siempre se puede hacer más y se puede hacer mejor.
Oye, en mí, el colectivo de los cocineros, hay una cosa que me sorprende muchísimo, y es que todos os llevéis tan bien. Porque yo veo otros colectivos que no hay la misma buena sintonía, ¿no?
Sí. Bueno, esto es una cosa que nació allá en los años 70 y tantos, 80, cuando hicimos aquella revolución blanca de los fogones que llamó Xavier Domingo, haciendo la nueva cocina vasca, haciendo un poco el estilo de cocina que ahora se ha convertido en lo normal. Hasta entonces, el cocinero se daba la vuelta, no le enseñaba al aprendiz, era muy celoso de sus propias recetas o sus propios trucos, entre comillas. Y sin embargo, a partir de entonces hicimos una apertura total con los congresos y con todas estas actuaciones que a los que vienen cocineros y periodistas del mundo entero, todo a disposición de todos. Y además de eso, hemos machacado mucho en el hecho de que en conjunto y apoyándose y ayudándose se consiguen muchas más cosas. ¿Que no discutimos entre nosotros? Bueno, y no hay tortas porque Dios no quiere. Claro que discutimos, pero a la hora de la verdad hemos asumido todos que es mucho mejor ser amigos y colaboradores que estar cada uno a su rollo. Y los que llegan, las nuevas generaciones que se encuentran con ese panorama, se suman. Si viesen las guerrillas, que a veces hay intentos de ello, a veces hay algunos que no soportan el estar dentro del conjunto y quieren sacar su cabeza un poco más. Pero bueno, siempre al final terminamos haciendo predominar el buen rollo y la buena relación.
Nando Jubany y tú, Pedro Subijana, vais a hacer esta tarde un show cooking para mostrar qué podéis hacer con los productos tanto de Euskadi como de Cataluña. A mí me gustaría saber qué vas a elaborar tú.
Bueno, primero, a Nando yo le conozco desde que era un niño, claro. Y venía con sus padres a comer aquelarre y nos cayeron simpáticos desde el primer día, toda la familia, porque era una familia encantadora. Luego tuvieron las desgracias familiares típicas de los padres que desaparecen, etcétera, y Nando se ha revelado como un tío maravilloso, un trabajador bestial, con muy buen rollo, con una cocina extraordinaria. Entonces, bueno, él va a hacer su presentación de productos y de elaboraciones catalanas, y yo voy a hacer dos cosas con productos. Uno, que está en el final de la temporada, que son las anchoas. Lo que he conseguido hoy mismo, antes de venir, unas anchoas del cupo que quedaba por terminar y que yo quería traer, porque es un plato que tiene unas reminiscencias también, que apoyamos a una fundación en pro de un producto. Y otro de chipirón, que es el comienzo de la temporada, el chipironcito ese pequeñito de anzuelo maravilloso y tal, que hemos tenido que estar esperando hasta el último minuto porque habíamos encargado a un barco de Fuenterrabía que nos consiguiese unos cuantos y no llegaba, pero al final ha llegado. Entonces esos dos van a ser, y los dos van a ser en una fórmula actual, aunque de paso explicaré que los orígenes del cómo y el por qué hemos hecho esto están en el plato clásico de los chipirones en su tinta o de las anchoas al pilpil.
Hablando de la cocina clásica, llegaríamos por supuesto a la conclusión de que al final acaba siendo la base de todo lo que pasa y de toda esa gran innovación que hemos vivido en los últimos 20 años en la cocina, especialmente quizá en Cataluña, que ha habido, bueno, pues el nacimiento de verdaderos fieras delante de los fogones. ¿Tú continúas pensando que cualquier persona que aprenda, que quiera ser cocinero, que quiera iniciarse en la cocina, tiene que aprender a hacer muchas cosas de toda la cocina clásica primero, como base?
Hombre, no sé si toda, pero desde luego tiene que aprender las bases. Yo siempre he dicho que hay una cocina sin apellido, que es la base de la cocina. Hay una serie de normas dentro de la cocina, empezando por la higiene y continuando por la manipulación de determinados alimentos, y luego las condimentaciones propias, que las tenemos grabadas en nuestra memoria gustativa, y luego viene el innovar, el crear. Hombre, hay algún individuo de vez en cuando que tiene una innata capacidad y que puede conseguir el éxito sin haber pasado por los estadios previos, pero lo normal es primero conocer. Además, yo creo que cada uno, mientras ha sido niño y ha tenido sus padres, sus abuelos, y le han enseñado, le han llevado, le han cocinado en casa, ha probado lo que es el pan nuestro de cada día, etcétera, etcétera, yo creo que va aprendiendo de dónde nace y de dónde viene, y es muy necesario que haya esa cultura de saber de dónde viene y que haya ese respeto absoluto y total a todos esos productos y a todas esas preparaciones. Y luego, en último lugar, claro, viene la innovación. Pero ojo, que innovación hoy en día se le llama a cualquier cosa. Innovar.
Todo no vale.
Todo no vale, exactamente.
Bueno, Pedro, tú me imagino que conoces perfectamente la carta de Nando y te voy a pedir que me digas un plato de su carta, algo que te gusta especialmente en lo que hace.
Mira, yo te voy a decir que yo en el restaurante de Nando hace mucho tiempo que no he estado, pero hemos estado juntos hace menos tiempo en el Bulli, los dos pasando unos días con el Ferran y tal, con el que nos une una amistad maravillosa, y con todo su equipo. Y Nando vino un día de esos con unas becadas y con unas liebres para prepararlas, haciendo honor y olor de lo clásico, y preparó unas becadas buenísimas, riquísimas, enseñando además a toda la chavalería que estaban allí, todos los estagiaires en el Bulli, y preparó una liebre a la Royal perfecta y maravillosa. O sea que esos podrían ser en esos momentos dos platos de caza, porque era un momento, precisamente fue cuando el Bulli empezó a abrir en invierno y por lo tanto introdujo nuevos platos que antes no manejaba porque en invierno estaba cerrado.
Claro. Pedro Subijana, muchísimas gracias, ha sido un placer conversar contigo este ratito, que vaya muy bien un show cooking, y nos quedamos con Nando Jubany. Gracias.
Igualmente. You are the one
Nando Jubany amb una estrella Michelin en el seu restaurant Can Jubany també es va dedicar uns minuts i amb la vitalitat que el caracteritza ens donava explicacions sobre l'amor que sent per la seva feina. Nando Jubany, participes junt amb en Pedro Subijana, que em consta que és gran amic teu, amb aquesta Show Cooking, amb aquesta iniciativa del govern català i del govern d'Euskadi, l'Escocalaritza. Jo suposo que deus un gust trobar-se amb un amic i compartir aquesta estona amb menjar d'allà i d'aquí, no?
Bueno, és un gust perquè primer tenim un costums molt iguals, no? Amb els bascos, que discutem a l'entorn d'una taula i discutem del menjar i quasi bé tot l'important de la nostra vida ens passa a l'entorn d'una taula, i això ho tenim igual. És aquí el governador Bas, el que deia que tot el que dèiem del producte català ho podíem traslladar al producte Bas i al revés, i és veritat, no? I amb el Pedro, doncs amb el Pedro, bueno, jo l'admiro molt, és un dels millors cuiners del món, a part com a persona és un 25, no és un 10, és un 25, i jo el conec des de quan vaig anar a treballar a Sant Sebastià, que vaig anar-hi a menjar de tot sol un diumenge, que l'Arzac tenia tancat, i em va acollir com si, bueno, fos el tio més especial del món, no? I tinc un record de les primeres vegades d'anar a un gran restaurant gastronòmic on menjàvem una degustació llarg, el tio devia pensar, on va aquest tio aquí, amb 18 anys, i em va tractar increïble, es va venir a sentar amb mi i vam fer el cafè junts i vaig explicar que estava allà, que estava a casa l'Arzac i que estava i em va obrir les portes de casa seva si volia anar, i sempre ens ha unit una amistat que, bueno, és un tio molt gran, i poder compartir doncs i fer una ponència al costat d'ell, per mi això és un luxe.
Nando, tothom diu que ets molt fiera a la cuina i tothom parla sempre molt bé de tu, no només en l'àmbit dels fogons, sinó també en l'àmbit com a persona, una persona activa, treballadora, una persona que viu per la seva professió en definitiva. Tu, quan sents tot això, home, amb una trajectòria ja recorreguda, no? Però quan sents tot això, com ho contemples, com et sents, com t'obliga?
No, a mi no m'obliga. Jo tinc la gran sort que faig el que m'agrada, disfruto fent el que faig i a més m'hi guanyo la vida, això és l'hòstia, no? Això és com un jugador de futbol que arriba a jugar al Barça, no? És a dir, nosaltres fem el que ens agrada, l'única vegada és quan que no sé dir que no, a vegades fem masses coses, no? I això sí que és veritat, però bueno, soc molt feliç fent el que faig, soc molt feliç fent feliç a la gent que ve a casa i que dono de menjar, per tant disfruto fent-ho, i a més tenim la gran sort que tu m'ho deies fa un moment, que bueno, que tenim la sort que ens ve a veure la gent quan fem una ponència, ens escolta, ens demana fotos, i bueno, i això et fa que demà tingui més ganes de fer coses a casa, tingui més ganes de fer nous plans, de fer noves coses i de treballar més, no? Això, tenim una sort que hi ha dades oficis que això no passa, que tu pots ser el millor comptable del món i ningú fa fotos i dius que, saps, no. Saps? Faràs ric amb una empresa i tu no et diuen. En canvi, nosaltres doncs, ens ho agraeixen, ho veus, perquè ho transmets quan la gent ve a casa, que els fas feliços i t'ho transmeteixen, i això, jo crec que això m'agrada molt. Vull dir que no faig cap esforç mai.
Escolta, aquesta trobada d'avui és una exhibició de producte, en definitiva. Llavors, parlem del producte, un producte de proximitat, un producte que els cuiners de la vostra categoria doncs mireu, remireu i seleccioneu amb molta cura.
Bueno, jo crec que aquí, aquest país, igual que el País Basc, tenim uns grans productes i uns grans productors. Després jo sóc un defensor sempre del producte de català, miro de gastar producte d'aquí si puc, i aquí i el Pedro exactament igual amb el seu producte. Després què passa? Doncs que el que ens han fet és que els productors ens han ofert el producte seu i nosaltres hem elaborat avui, a més de fer la ponència, el que faig és un aperitiu sopar per 300 persones que ho menjarem ara, i he mirat de fer doncs amb la vedella que m'han portat, amb la idea que m'han portat, amb els tomàquets que m'han portat, amb la guindilla que m'han portat, amb la Hilda, amb tot el producte que m'han portat, doncs fer tapes una mica com el nostre estil, però fent servir els seus productes, no? I això és amb el producte català. Hem fet unes mongetes del ganxet, amb oli d'oliva, uns carquinyolis, unes neules, etc, no? Això és, doncs, serà una degustació, jo penso que està molt ben pensat, que aquesta gent que estan exposades aquí, doncs la gent que ho ve a veure, doncs a més mengi plats fets nostres amb aquests productes.
Aquest cap de setmana d'una promoció tant a nivell turístic com a nivell de regates, com a nivell de gastronomia, com aquesta que estem ara, i per tant tots podrem sortir una mica mica al carrer a veure què és el que passa a Euskadi envers el turisme i els viatges i l'oci. Jo m'imagino que tu coneixes molt bé Euskadi perquè vas estar fent un estatge amb la FAC, o sigui que per tant coneixes perfectament. I no sé si coneixes també la carta de la Kelarre, perquè l'última pregunta que li feia en el Pedro Subijana era que em digués un plat de la teva carta que li encantés.
Ara, ell no ha estat a casa seva, a casa meva, eh?
Però ella sí que ha menjat amb
bueno, menjar,
perquè
bueno,
m'ha explicat una trobada d'aquelles que tots voldríem ser presents.
Bueno, està bé.
Jo ja no vull anar més al restaurant teu. Jo el que vull és anar a aquestes trobades que feu amb l'Adrià, el Subijana, allà al Bulli.
Bueno, ell va menjar, em sembla, no sé quin t'ha dit, però ell podria t'ha dit la llebre o la becada.
Exacte.
Bueno, són plats que, curiosament, ho va fer el Bulli, perquè el Ferran no havia fet mai la caça, o donat caça al Bulli, perdona, i va voler que... jo em vaig oferir per anar a casa seva a dir-li com jo ho feia. Això s'ho va fer d'una altra manera, ja t'ho pots imaginar, però bueno, jo penso que també va tenir una referència de veure com ho feien de la cuina tradicional, no? I bueno, jo plats seus, doncs mira, el gin tònic és un plat que ha marcat un abans i un després, perquè el plat del gin tònic jo crec que el va fer fa 10 o 12 anys i l'hem fet a molts casaments de casa meva, l'he utilitzat, sí que l'hem transformat una mica al nostre, però és aquesta versió de portar el gin tònic a la taula, al postre, no? Aquest plat va ser un dels plats que m'ha marcat, però ja he menjat molts plats allà, és a dir, perquè hi he anat quasi bé cada any hi vaig un cop a menjar. Després, doncs, bueno, ell el que m'agrada més és que, a més, és una persona que és de segona volada, és a dir, és un jovenet, però és una persona que ja no hauria de tenir aquesta il·lusió per fer coses noves, aquestes ganes d'innovar, de fer coses noves, i en canvi, doncs, amb el seu equip, són gent de canviar el menú quasi bé cada any completament, fan moltes coses noves, innoven moltíssim, té un departament d'IMSD i uns nanos que ho fan genial, i ell aposta per renovar-se, canviar-se, sempre està al cas, i això és el que m'agrada més d'ell.
Escolta, Fernando, jo no sé, crec que hauries d'explicar el joc del gin tònic de Cabà.
Bueno, el gin tònic senzillament és amb una tònica, fèiem una tònica amb gelatina i després la trencàvem i era una textura diferent perquè tenies una tònica amb gelatina, fèiem una crema de llimona amb llima, com una crema pastissera però sense nata, i això és el que fèiem, una crema molt gust de llimona, molt concentrada. Després fèiem un gelat de gin tònic, petacetes de llimona, ratlladura de llima i llimona, i després hi posàvem una espuma de gin fish, que és aquest coca que es fa amb ginebra i clares d'ou.
A Can Jovany encara es menja pijama de postre?
No es menja pijama, però el petit comitè sí que es menja pijama. Jo crec que és un plat d'aquests... A mi m'agrada el pijama, jo crec que és un d'aquests plats...
I va dir que és un pijama una mica especial.
Especial, sí, és un pijama especial.
Clar.
Però bueno, jo penso que és d'aquests plats que m'agrada recordar, m'agrada després reconstruir amb una cuina contemporània el que avui tenim pensat, aquell pijama tan gran, doncs fer-lo amb un gelat xino, amb un flam xino, amb un gelat especial, amb un préssec fet amb un olivar de vainilla bona, amb una mica de Maria Lluïsa, etc.
Nando, no volem entretenir-te més perquè sabem que tens feina. Gràcies.
A disposar.